Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
En los territorios que se encuentren o pasen a la fase 3, será el presidente o presidenta de la comunidad autónoma quien, en su nueva condición de autoridad competente delegada por ese territorio, tendrá la facultad de decidir si mantiene o modifica y cómo las medidas contenidas en la orden de fase 3 publicada el pasado sábado. Además, será la comunidad autónoma quien decida la superación de la fase 3 y, por tanto, el paso a la nueva normalidad.
Doncs és la principal novetat d'aquesta sisena pròrroga de l'estat d'alarma que avui demana el president espanyol al Congrés dels Diputats. Segons diu, ara sí, és l'última. Per tirar-la endavant, torna a comptar amb el suport de Ciutadans i el PNB i aquesta vegada recupera l'abstenció d'Esquerra. A canvi, ho escoltàvem en veu del mateix Pedro Sánchez, les comunitats recuperaran la gestió de la desescalada a partir de la fase 3. Ara bé, la setmana vinent el govern espanyol aprovarà un decret llei que regularà la nova normalitat i què fer en cas de possibles rebrots. En parlarem. És el dia 80 de l'estat de l'alarma per la crisi del coronavirus, a punt de prorrogar-se fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimecres, com ara les previsions dels governs del govern per reforçar el personal sanitari i docent, Anna Ruiz.
La consellera Alba Vergés anuncia una proposta d'augment de sou per al personal sanitari. Mentrestant, en declaracions a Catalunya Ràdio, el president Torra apunta que es contractaran milers de nous mestres.
Reunió important a la planta de SEAT a Martorell per definir el paper d'aquesta planta catalana en la producció de cotxes elèctrics de Volkswagen.
Tot això mentre preveuen una retallada en la producció d'un 30% en funció de l'evolució de les vendes. SEAT dona feina a 14.000 treballadors.
Segona nit de manifestacions antiracistes a Salt contra la mort de George Floyd, el ciutadà negre mort per un policia a Minneapolis.
Per segona nit hi ha hagut concentracions i aldarulls. Des de l'espai antiracista de Salt i Girona asseguren que és una protesta que va més enllà d'agressions puntuals.
I els municipis costaners del Maresme preparen un pla d'usos comú per a les platges.
Mentrestant, a Palamós, l'Ajuntament confia que podrà assumir sense problemes la demanda de banyistes d'aquest estiu. Calcula que a les seves platges hi ha espai per a 15.000 persones.
I pel que fa als esports, el govern espanyol estudiarà l'obertura dels estadis de futbol aquesta mateixa temporada.
L'única condició per permetre-hi públic és que tot Espanya estigui en fase 3. Per tant, els partits es faran a porta tancada com a mínim fins al 21 de juny.
Doncs ara fem un cop d'ull al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, endavant, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau?
Novament haurem de parlar d'una tarda inestable amb molts núvols i amb xàfecs i tempestes. Creixement de nuvolades a partir d'ara mateix ja a punts del Pirineu i del Prepirineu, que durant la tarda també s'extendran a l'interior del quadrant nord-est de la Catalunya central i deixaran el cel cobert pràcticament arreu, tret de la façana litoral. Al vespre, però, els núvols se faran més compactes i el cel quedarà cobert pràcticament a tot el país. A partir de migdia, creixement ja de les nuvolades que hauran afectat el Pirineu i el Prepirineu, i en aquest sector ja esperem precipitacions, que la tarda també afectarien a l'interior del quadrant nord-est i de forma més aïllada a punts de la Catalunya central, del prelitoral i del terç oest. A partir del vespre, la precipitació es farà més extensa i podrà afectar a qualsevol punt del país. Durant la nit, les precipitacions també afectarien a qualsevol punt. En general, seran precipitacions febles, moderades, però puntualment seran fortes i acompanyades de calamarsa i fins i tot de pedra. En general, s'acumularan quantitats minces, poc abundants, tot i que de manera puntual les precipitacions podrien acumular quantitats abundants superiors als 50 mil·límetres. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts i mig del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la nova pròrroga de l'estat d'alarma que demana el president espanyol fins al 21 de juny. Pedro Sánchez diu que ara sí serà la darrera, comportarà canvis importants en la gestió de la desescalada, que a partir de la fase 3 queda en mans dels governs autonòmics, que seran els que determinin quan s'entra a la nova normalitat. Per sota de la 3, la gestió seguirà en mans del Ministeri de Sanitat. La pròrroga té la llum verda assegurada amb el suport de Ciutadans i el PNB i també aquesta vegada amb l'abstenció d'Esquerra. Des de les 10 del matí està seguint el ple al Congrés el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia, què ens en destaques?
Doncs bon dia, Anna. Pedro Sánchez ha donat per superada la primera gran batalla contra la pandèmia després d'assegurar que Espanya ha viscut els pitjors mesos de la seva democràcia. I això ha estat possible, reiterat, gràcies en gran mesura a l'estat d'alarma que avui viurà una sisena i última pròrroga i que, segons ha dit Sánchez, no ha retallat cap llibertat.
Ninguna libertad se ha visto limitada salvo la libertad a contagiar. Y por eso se han limitado la movilidad y el contacto social durante estas largas semanas. Quien desee oponerse al estado de alarma tendrá que recurrir a cualquier otro pretexto, pero no desde luego al pretexto y a la excusa de la libertad.
Nova pròrroga en tots els presidents de les comunitats autònomes tindran la capacitat de decisió absoluta de l'última fase, la 3 de la desescalada. El president del govern espanyol ha anunciat l'aprovació d'una nova norma per evitar rebrots quan acabi l'estat d'alarma i ha reiterat que el virus no ha de servir de pretext per dividir els ciutadans. Des de l'oposició, Pablo Casado ha anunciat que demanaran la creació d'una comissió d'investigació per analitzar la gestió que està fent el govern de la pandèmia i ha tornat a acusar Pedro Sánchez de sobreviure en pactes il·legítims, d'enganyar els espanyols y de haber gestionado muy malamente la crisis del COVID-19.
Usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero menos de dos años ya es un pato cojo con el peor balance de gestión de nuestra democracia, incluso antes de aparecer el cisne negro del coronavirus. Lo que sí que ha logrado ser el ejemplo del mayor fracaso mundial en la lucha contra la pandemia, con las peores cifras de fallecidos por habitante que todavía se niega a clarificar.
Un Casado que ha acusat Sánchez d'haver començat una caça de bruixes contra la Guàrdia Civil per la destitució de Pérez de los Cobos i el que li ha reclamat que el restitueixi. Pel líder del PP, el president de l'executiu protegeix el ministre Marlaska perquè li serveix d'escut humà. Pel que fa als partits del govern català, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han fet visible un cop més la seva divisió a la cambra baixa. El diputat Gabriel Rufián ha recordat que Convergència va fer president José María Aznar i ha defensat el canvi de vot de la seva formació i la seva abstenció pels acords assolits amb l'executiu.
Por Esquerra Republicana habla y decide Esquerra Republicana. Desde Bruselas hasta Martorellas, pasando por el Congreso y por el Parlament de Cataluña. No somos los criados de nadie. Nuestro único amo es el pueblo trabajador de Cataluña. Y a este solo le sirven los hechos, no la magia.
De la seva banda, la diputada Laura Borràs ha criticat el discurs de Rufián, ha fet una crida a la unitat de l'independentisme i ha tornat a defensar el vot contrari de Junts per Catalunya a l'estat d'alarma.
Nosotros no le vamos a dar nuestra abstención a cambio de devolvernos las competencias, o más bien dicho, a cambio de la promesa de devolvernos las competencias. Puede que le demos las gracias por devolvernos lo que nunca debía habernos arrebatado. Pero no le vamos a dar la coartada después de haber perpetrado un demoledor atropello del autogobierno de Cataluña.
Per últim, Ciutadans ha dit que tornaran a votar a favor, com han fet sempre, perquè és el millor instrument i per coherència d'estat, tot i recordar que no els agrada gens ni mica ni Pedro Sánchez ni el seu govern a Frankenstein. Continua al Congrés dels Diputats, parla en aquests moments la portaveu del Partit Socialista, Adriana Lastra. L'escoltem.
Un 21,5% de la població sufre pobreza severa. 500.000 niños y niñas viven en hogares bajo el umbral de la pobreza, hogares sin ningún tipo de ingresos ni ayudas que han empeorado con la crisis sanitaria.
Això en directe del que està passant al Congrés dels Diputats, on avui s'està debatent i s'aprovarà aquesta sisena pròrroga de l'estat d'alarma. Gràcies, Jordi. Em sembla que et queda feina per estona. Després del debat de pròrroga hi ha prevista encara una sessió de control que de ben segur protagonitzarà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Aquest matí ha anomenat el tinent coronel David Blanes González com a substitut de Diego Pérez de los Cobos a la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid.
L'oposició demana a Pedro Sánchez que cessi Grande Marlaska per haver mentit en seu parlamentària. Ahir el ministeri va fer un comunicat en què admetia que es va cessar el militar per no comunicar sobre les investigacions en curs.
I avui també hi ha activitat al Parlament, on el ple ha començat també amb sessió de control. Hi ha hagut declaració institucional de suport als treballadors de Nissan per l'anunci del tancament de la planta de Barcelona, on, recordem-ho, gairebé 4.000. Repassem tot el que ha donat de si aquest matí al ple del Parlament. Estava el cas Lamont Carvajal. Mont, bon dia, com ha anat?
Bon dia, Anna. La crisi de Nissan ha estat molt present en aquesta sessió de control. A banda de la declaració institucional de suport als treballadors, diversos grups s'hi han interessat. El president Torra ha dit que totes les administracions implicades i els treballadors fan pinya per aconseguir que Nissan no tanqui.
Miri, diputat, el govern de Catalunya no té pla B, té pla A, que és mantenir els llocs de treball de Nissan, que és lluitar perquè Nissan es continuï a Barcelona. Aquest és el nostre pla. Jo ho valoro moltíssim en aquests moments, aquesta unitat d'acció, perquè estem fent exactament allò que el comitè d'empresa, que els sindicats principals d'aquest país ens estan demanant de fer. Recordem també que Nissan no és un problema ni català ni espanyol, és un problema europeu. Un problema europeu i que, per tant, també cal demanar a les institucions europees la seva implicació.
Tot i així, Torra ha dit que no reconeixen l'interlocutor europeu de la fàbrica, sinó que parlaran només amb el japonès. Per gestionar-ho tot plegat, Torra descarta convocar eleccions. D'altra banda, el govern ha fet un pla de suport a l'atenció primària que preveu una inversió inicial de 4 milions i mig d'euros i la contractació de 436 professionals especialistes en medicina familiar i d'infermeria per als CAPs de zones de costa.
Gràcies, Mont. Tu ens parlaves de Nissan. Atenció, perquè avui també estem pendents d'una reunió important, aquesta SEAT, avui a Martorell, al Consell d'Administració. Es troba amb el president de Volkswagen, amb Herbert Diess, per definir el paper de SEAT i la planta catalana en els cotxes elèctrics alemanys.
Això a banda de la previsió de producció que fan i que serà d'un 30% menys en funció de com vagin les vendes. Només un apunt de situació, si en el cas de Nissan parlem de 4.000 treballadors que produeixen 40.000 vehicles l'any, a Martorell se'n fa cada any 500.000 unitats amb 14.000 treballadors.
Doncs anem a veure si sabem res d'aquesta reunió. Connectem amb els companys de Ràdio Martorell que n'estaven pendents. Assumpta Mera, bon dia, n'ha transcendit res?
Bona tarda. El Consell de SEAT s'ha reunit aquest matí a la planta de Martorell en presència física del president de Volkswagen, Herbert Diess. La seva participació al Consell fa pensar que Diess ha vingut per esvair dubtes sobre el futur de la companyia després del tancament de la fàbrica durant 6 setmanes i en ple procés de recuperació del ritme de producció postpandèmia. En les darreres hores s'ha especulat que SEAT fabricarà 148.000 vehicles menys en moment en què la marca estava aconseguint resultats històrics. Els sindicats estan a l'espera de tenir notícies sobre la reunió del Consell de SEAT d'aquest matí.
Doncs ho seguirem, crònica de moment des de Ràdio Martorell. Gràcies, Assumpta. Mentrestant, parlem del malestar que hi entra el personal sanitari. Després del sobreesforç que han fet durant la pandèmia, ara demanen més seguretat, però també millores laborals. Per exemple, recuperar el 5% del sou que se'ls va retallar fa 10 anys. Avui tornaven a concentrar-se a les portes d'hospitals, un d'aquests el Joan 23 de Tarragona. Connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura Rovira, bon dia, com ha anat aquí la protesta?
Usuaris i treballadors s'han reunit aquest migdia a les portes de l'Hospital Joan 23 de Tarragona en la concentració organitzada pel sindicat CATAC-CTC per exigir millores en el sector sanitari davant de la crisi causada per la Covid-19. L'entrada de l'hospital s'ha omplert de desenes de persones en diferents cartells on es podia llegir el reclam d'una sanitat 100% pública i de qualitat. La millora de les condicions de treball i el retorn del 5% del sou són algunes de les principals demandes que des del sindicat fan al govern. La delegada de la Junta de l'Hospital Joan 23 de CATAC-CTC, Marina Roig, ha assenyalat que els aplaudiments no són suficients i que ara és el moment de canviar les coses.
Estem treballant al límit moltes vegades i ara haurem de tornar a treballar al límit per tornar a reduir les llistes d'espera que davant de l'aturada s'han fet encara més grans. Per tant, demanem el suport social per portar endavant la defensa d'aquesta sanitat que ens la creiem des de sempre, l'estem defensant des de sempre, però ara més que mai.
Per altra banda, a l'Hospital Santa Tecla de la ciutat també s'han viscut protestes per la gestió del centre seguint amb la mateixa línia reivindicativa.
Gràcies, Laura, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Deixem els sanitaris i parlem de justícia. Demà torna l'activitat als jutjats i avui els presidents de les 4 audiències provincials catalanes han convocat roda de premsa per parlar-ne. A Lleida la compareixença la seguien els companys d'UAU Lleida Ràdio. Adriana Forr, bon dia. Què han dit? Què ens en destaques?
Bon dia. Doncs els jutjats de Lleida han suspès gairebé 300 judicis des que es va decretar l'estat d'alarma, segons han informat aquest dimecres. També, a partir de la setmana vinent, el 100% de la plantilla podrà tornar a treballar als òrgans judicials. Fins ara comptaven amb entre un 60 i un 70% dels treballadors. En la recuperació de tota la plantilla, els judicis que s'han suspès s'han de reorganitzar, complint amb les mesures de seguretat. La presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, Lucía Jiménez, ho explicava de la següent manera.
El resenyalament de tots els procediments suspesos l'estem fent de manera diferent a la que havíem fet inicialment. Perquè, clar, ara el que no podem permetre-nos per la salut de tots és citar més gent de la que puguem assegurar que es pot mantenir la distància social, que pot entrar en sala en condicions segures de salut.
Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recomanen evitar judicis a l'agost, però segons Jiménez serà inevitable celebrar-ne alguns, des que les conseqüències de no fer-ho, afirma, serien pitjors. S'està treballant per no fer coincidir molts judicis un mateix dia i per garantir que es compleixen les mesures de seguretat. De cara a ciutadans, és obligatori l'ús de mascareta i també demanar cita prèvia per accedir als jutjats. El proper assenyalament és el proper dimarts, dia 16 de juny.
Crònica d'Uaulla i de Ràdio. Gràcies, Adriana. Reobertura a banda, el Sindicat de Treballadors de l'Administració de Justícia continua denunciant el mal estat dels jutjats, on també falta material. Més detalls amb Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Els treballadors de l'administració jurídica denuncien que han hagut d'acudir als seus llocs de feina sense mascaretes i FFP2 i sense mampares de protecció que només s'han instal·lat en alguns espais de manera puntual. Des del sindicat lamenten que només hagin tingut al seu abast mascaretes quirúrgiques i denuncien que aquestes no són suficientment segures. N'ha parlat el secretari general del Sindicat de Treballadors de l'Administració de Justícia de Badalona, Vicente Navarro.
Hasta la fecha, única y exclusivamente el departamento ha dado a los funcionarios mascarillas de este tipo, de tela, y las quirúrgicas. Estamos pendientes de las FFP2, que son las que sirven para evitar contagios tanto al ciudadano que viene como al propio receptor.
El proper dimarts 9 de juny es reprèn l'activitat als jutjats de Badalona i des del sindicat reclamen que els tres edificis de la ciutat hauran de comptar amb tot el material de protecció necessari i tenim mampares instal·lades per garantir la distància mínima de seguretat entre treballadors i usuaris.
Passa un minut d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Nova pròrroga de l'estat d'alarma que avui està demanant en aquests moments de fet al Congrés dels Diputats el president espanyol.
És la sisena i última. Per tirar-la endavant, torna a comptar amb el suport de Ciutadans i el Partit Nacionalista Basc i aquesta vegada recupera l'executiu l'abstenció d'Esquerra.
I avui també és notícia les previsions del govern per reforçar el personal sanitari i també el docent.
La consellera Alba Vergés anuncia una proposta d'augment de sou per al personal sanitari. Mentrestant, en declaracions a Catalunya Ràdio, el president Torra apunta que es contractaran milers de nous mestres.
Reunió important a la planta de Seat a Martorell per definir el paper d'aquesta planta catalana en la producció de cotxes elèctrics de Volkswagen.
Tot i això, mentre preveuen una retallada en la producció d'un 30% en funció de l'evolució de les vendes, Seat dona feina a 14.000 treballadors.
I els Mossos d'Esquadra investigaran els aldarulls que hi va haver a Salt després d'una manifestació antiracista.
Era una mobilització de protesta per la mort de George Floyd, el ciutadà negre mort per un policia a Minneapolis. Des de l'espai antiracista de Salt i Girona asseguren que és una protesta que va més enllà d'agressions puntuals.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i el del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Barcelona reforça els serveis d'alimentació. Si més no, això és el que aquest migdia ha anunciat l'alcaldessa de Colau. El consistori distribuirà 1 milió d'euros entre les entitats socials per reforçar aquesta distribució d'aliments entre les famílies vulnerables. La meitat de l'import correspon a Càritas i Creu Roja i els altres 500.000 euros es repartiran entre entitats més petites però més arrelades als barris.
Sí, després de desplegar mesures per fer front a l'emergència provocada per la Covid-19, l'objectiu ara és preparar el model assistencial post-pandèmia basat en l'autonomia de les persones. En aquest sentit, l'alcaldessa Ada Colau ha destacat el paper de les targetes moneder.
El que ens plantegem és com evoluciona aquest model de garantia del dret a l'alimentació, de l'accés a l'alimentació a la nostra ciutat, sempre amb aquesta idea d'anar desescalant per anar cada cop més cap a aquest model de la targeta moneder que dona autonomia a les persones i a les famílies.
Abans de la crisi sanitària es distribuïen a la ciutat 3.800 àpats. Ara són 11.000.
I encara tenim detalls avui, més detalls sobre aquest ingrés mínim vital que ha aprovat recentment el Consell de Ministres. Els ha donat avui el mateix ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que aquest migdia en parlava en un col·loqui a ESADE. El seguia la Montse Hidalgo. Montse, què hi ha dit? Bon dia.
Bon dia. Doncs ha explicat que s'han donat 3 mesos de marge perquè es pugui sol·licitar el nou ingrés mínim vital amb caràcter retroactiu amb data de l'1 de juny. Una renda no contributiva, recordem-ho, que va dels 462 als 1.015 euros en funció de les càrregues familiars. La principal dificultat és que fins al dia 15 de juny no s'obriran les oficines de la Seguretat Social, que ha vist, segons ha dit el ministre, com s'ha desbordat el seu web quan en 24 hores s'han fet 1 milió de simulacions per part de la ciutadania. Escrivà ha dit que s'està parlant també amb els ajuntaments per agilitar tramitacions i que els primers pagaments seran a final de mes.
Yo espero que en este mes de junio podamos ya beneficiar a unas 200.000 personas inmediatamente e incluso más. Las peticiones que se hagan en los 3 primeros meses se va a reconocer el beneficio desde el mes de junio. Estamos en una estrategia multicanal utilizando, queremos, estamos a punto de firmar un acuerdo con los ayuntamientos.
El ministre ha afegit que l'ingrés mínim vital permetrà identificar millor les llars vulnerables i que serà un estalvi per a les comunitats autònomes que podran complementar rendes a aquesta prestació estructural.
Gràcies, Montse. Dimecres hi estem pendents de canvis de fases a les diferents regions sanitàries. El govern ha demanat que Barcelona passi a la fase 2 i està encara mirant què fa amb Lleida després dels brots detectats la setmana passada. També sol·licita, però, que l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona se situïn a la 3, on atenció perquè el govern espanyol fa marxa enrere en matèria de mobilitat.
L'executiu assegura que ara que la mobilitat entre comunitats autònomes no es recuperarà fins que s'acabi l'estat d'alarma i no a partir de la fase 3. Així, si Sanitat autoritza la petició de la Generalitat, dilluns ja hi podria haver moviments entre Tarragona i l'Ebre, però no cap a l'Aragó o al País Valencià.
I amb els canvis de fase també estan molt pendents els municipis costaners per l'obertura de platges. Al Maresme estan confeccionant un pla únic d'ús de les zones de platja. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer, ens en dones més detalls, sisplau, bon dia.
Bon dia. Reunió ahir entre Premià de Mar, Masnou, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar per unificar criteris bàsics quan es doni accés a les platges i al bany amb la fase 1 del desconfinament. Segons ens explicava el regidor de Territori, Antoni Subirà, a Premià de Mar ja s'està preparant un dispositiu de senyalització i informació per controlar l'aforament quan sigui l'hora.
I després també tenim els tècnics i la policia tenen converses amb els pobles del costat, de Masnou i de Vilassar, per veure si podem, cada un té la seva, el tipus de platja, però si podem unificar una mica criteris a l'hora de controlar la gent quan es col·loquin a la sorra, amb la seva distància.
En aquesta reunió estaven convocats regidors, tècnics municipals i també representants de les policies locals. Val a dir que, segons informava ahir el portal Maresme 360, poblacions de l'Alt Maresme, com Calella i Pineda, ja a la fase 1, han acudit a la tecnologia i a la intel·ligència artificial per controlar l'aforament de les platges.
Doncs és moment ara de repassar la crònica cultural. Comencem per Barcelona, on després que hi ofessin diverses instal·lacions municipals, aquest dimecres ha obert portes al MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Sí, i es podrà visitar la col·lecció permanent i també la mostra dedicada a l'escultor grec Takis. El museu segueix sent gratuït els dissabtes a la tarda i, a banda, ofereix un 50% de descompte en l'entrada general.
Mentrestant, a Vilafranca del Penedès, els organitzadors del Bijaç també miren endavant. Avui han presentat l'edició d'aquest any. Connectem en directe amb Ràdio Vilafranca. Sergi Anson, bon dia, com anirà?
Doncs molt bon dia. Mira, en principi, com deia, s'ha presentat aquest migdia. Han donat les dates del certamen d'enguany. Serà entre el 24 i el 26 de juliol. Per tant, retardant unes setmanes, perquè habitualment el Bijaç es feia a primers del mes de juliol. El president de l'Acadèmia Tastavins, Max Margalef, que és l'ens responsable d'organitzar el festival, considera que si es manté l'evolució positiva en relació a la pandèmia, d'aquestes darreres setmanes seran ja unes dates en què es podran fer activitats amb més tranquil·litat a nivell de seguretat sanitària i per tots els participants. Pel que fa a cartell, s'ha donat només un nom, el del grup que tancarà el certamen el dia 26 de juliol i que serà el trio que encapçala Carles Benavent.
Tot seguit, gràcies Sergi des de Vilafranca, als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. El govern de l'Estat ha obert una porta perquè els aficionats del futbol puguin veure el tram final de temporada des de les grades dels estadis. Les autoritats sanitàries no descarten que quan tot l'Estat estigui en la fase 3 i amb aforament reduïts, es permeti entrar als camps de futbol. Tot fa pensar, però, que aquesta mesura s'aplicaria al mes d'agost i serviria per veure eliminatòries de competició europea i no tant la Lliga. I avui hem sabut també que el primer partit de futbol es jugarà a Vallecas. La mitja part restant del partit entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, que va ser suspès per crits acusant de feixista el jugador de l'Albacete, Zozulia, es jugarà el dimecres que ve. I els jugadors del Barça han descartat per ara una nova rebaixa del sou, com els demana el president Josep Maria Bartomeu. Seria la segona. La intenció del president és un estalvi d'uns 10 milions d'euros. Seguim parlant del Barça perquè el femení ha renovat el tècnic Lluís Cortés per una temporada més fins al 30 de juny de 2021. Mentre que l'Hospitalet, equip català immers a la tercera divisió i que jugarà la fase d'ascens a segona B, renova per dues temporades més el tècnic Jonathan Risueño. Mentre que Miquel Bosch deixarà la presidència del Futbol Club l'Escala i li passaria el relleu, si els socis donen el vistiplau, al seu germà, Marc Bosch. Des de Ràdio l'Escala ens ho explica tot plegat l'Ivan García.
Perquè Marc Bosch esdevingui el nou president del club, l'actual responsable, Miquel Bosch, hauria de dimitir. A causa de l'estat d'alarma, el relleu s'allargarà més del que és habitual. Per fer el traspàs, s'haurien de convocar dues assemblees de socis. La primera seria per fer efectiva la dimissió de l'actual president i la segona per proclamar el nou màxim responsable.
Jo haig de dimitir com a president. S'ha de convocar un període electoral i convocar una nova assemblea per elegir el president. És a dir, s'haurien de fer dues assemblees, una per convocar doncs, a període electoral, que no es pot fer mentre duri l'estat d'alarma. Per tant, ens anirem gairebé el 20 de juny per convocar-la.
Els dos projectes que tindria en cartera el nou president són la creació del segon equip, que ja està assegurada, i l'impuls d'un equip femení.
I parlem de bàsquet perquè la NBA començarà el dia 31 de juliol i s'acabarà el 12 d'octubre. Els equips votaran demà, entre altres coses, si el campionat es resol en una seu única a Orlando i quants equips hi prenen part. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. 3 minuts, potser una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una pausa. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
Sabies que...
Nemo 33 és la piscina d'ús esportiu i recreatiu més profunda del món. Es troba a Brussel·les, Bèlgica, i té una capacitat de 2.500 metres cúbics d'aigua a una temperatura d'entre 30 i 33 graus, que és escalfada mitjançant panells solars. El nom de la piscina és un homenatge a la capacitat visionària de Julio Verne i al personatge del Capità Nemo a la seva obra 20.000 llegües de viatge submarí, mentre que el 33 indica la profunditat màxima que aconsegueix el seu bas. Els primers 12 metres estan sobre el nivell de la superfície, el que permet veure des de qualsevol lloc de l'exterior el que succeeix a l'interior de la fossa de busseig a través de 14 finestres.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
En los territorios que se encuentren o pasen a la fase 3, será el presidente o presidenta de la comunidad autónoma quien, en su nueva condición de autoridad competente delegada por ese territorio, tendrá la facultad de decidir si mantiene o modifica y cómo las medidas contenidas en la orden de fase 3 publicada el pasado sábado. Además, será la comunidad autónoma quien decida la superación de la fase 3 y, por tanto, el paso a la nueva normalidad.
Doncs és la principal novetat de la nova pròrroga de l'estat d'alarma que avui demana el president espanyol al Congrés dels Diputats. Ho està fent aquesta hora, és la sisena, i segons diu, ara sí, és l'última. Per tirar-la endavant torna a comptar amb el suport de Ciutadans i del Partit Nacionalista Basc, i aquesta vegada recupera l'abstenció d'Esquerra. A canvi, ho escoltàvem, en veu del mateix Pedro Sánchez, les comunitats recuperaran la gestió de la desescalada a partir de la fase 3. Ara bé, la setmana vinent el govern espanyol aprovarà un decret llei que regularà la nova normalitat i què cal fer en cas de possibles rebrots. En parlarem. És el dia 80 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, a punt de prorrogar-se fins al 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimecres, com ara les previsions del govern per reforçar el personal sanitari i el docent. Anna Ruiz.
La consellera Alba Vergés anuncia una proposta d'augment de sou per al personal sanitari. Mentrestant, en declaracions a Catalunya Ràdio, el president Torra apunta que es contractaran milers de nous mestres.
Reunió important a la planta de Seat a Martorell per definir el paper d'aquesta planta catalana en la producció de cotxes elèctrics de Volkswagen.
Tot això mentre preveuen una retallada en la producció d'un 30% en funció de l'evolució de les vendes. Seat dona feina a 14.000 treballadors.
Els Mossos d'Esquadra investiguen els aldarulls que hi va haver assalt després d'una manifestació antiracista.
Era una mobilització de protesta per la mort de George Floyd, el ciutadà negre mort per un policia a Minneapolis. Des de l'espai antiracista de Salt i Girona asseguren que és una protesta que va més enllà d'agressions puntuals.
I els municipis costaners del Maresme preparen un pla d'usos comú per les platges.
Mentre estan a Palamós, l'Ajuntament confia que podrà assumir sense problemes la demanda de banyistes d'aquest estiu. Calcula que a les seves platges hi ha espai per a 15.000 persones.
En esports, el govern espanyol estudiarà l'obertura dels estadis de futbol aquesta mateixa temporada.
L'única condició per permetre-hi públic és que tot Espanya estigui en fase 3. Per tant, els partits seran a porta tancada com a mínim fins al dia 21 de juny.
I fem un cop d'ull ara al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, endavant, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau.
Novament haurem de parlar d'una tarda inestable amb molts núvols i amb xàfecs i tempestes. Creixement de nuvolades a partir d'ara mateix ja a punts del Pirineu i del Prepirineu, que durant la tarda també s'extendran a l'interior del quadrant nord-est de la Catalunya central i deixaran el cel cobert pràcticament arreu, tret de la façana litoral. Al vespre, però, els núvols se faran més compactes i el cel quedarà cobert pràcticament a tot el país. A partir de migdia, creixement ja de les nuvolades que hauran afectat el Pirineu i el Prepirineu, i en aquest sector ja esperem precipitacions, que la tarda també afectarien a l'interior del quadrant nord-est i de forma més aïllada a punts de la Catalunya central, del prelitoral i del terç oest. A partir del vespre, la precipitació es farà més extensa i podrà afectar a qualsevol punt del país. Durant la nit, les precipitacions també afectarien a qualsevol punt. En general, seran precipitacions febles, moderades, però puntualment seran fortes i acompanyades de calamarsa i fins i tot de pedra. En general, s'acumularan quantitats minces, poc abundants, tot i que de manera puntual les precipitacions podrien acumular quantitats abundants superiors als 50 mil·límetres. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de so hi tenim a l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la nova pròrroga de l'estat d'alarma que demana el president espanyol fins al 21 de juny. Pedro Sánchez diu que ara sí que serà la darrera. Comportarà canvis importants en la gestió de la desescalada, que a partir de la fase 3 queda en mans dels governs autonòmics, que seran els que determinin quan s'entra finalment a la nova normalitat. Per sota de la 3, la gestió seguirà a mans del Ministeri de Sanitat. La pròrroga té la llum verda assegurada amb el suport de Ciutadans i el PNB i també amb l'abstenció d'Esquerra. Des de les 10 del matí està seguint el ple del Congrés el nostre company Jordi Casillas. Jordi, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, Anna. Doncs més de 4 hores i mitja de ple. Primer torn de rèplica de Pedro Sánchez, que no ha volgut respondre, com ja havia dit que faria, a cap de les provocacions adreçades contra ell, sobretot del PP i de Vox, i ho ha fet amb una crida a aparcar d'una vegada per totes l'odi de la vida política. El president del govern espanyol ha tornat a posar el mateix sac a Casado i a Abascal i ha recordat que el 8 de març hi va haver manifestacions arreu del món. Ha assegurat que, a més, que mentre ell sigui president no hi haurà cap policia patriòtica, com a l'època del Partit Popular, ni cap ingerència entre l'executiu i les forces i cossos de seguretat de l'Estat en relació amb la destitució de Pérez de los Cobos. Un Pedro Sánchez que ha donat per superada la primera gran batalla contra la pandèmia després d'assegurar que Espanya ha viscut els pitjors mesos de la seva democràcia. I això ha estat possible, reiterat, gràcies en gran mesura a l'estat d'alarma que avui viurà una sisena i última pròrroga i que, segons Sánchez, no ha retallat cap llibertat.
Ninguna libertad se ha visto limitada salvo la libertad a contagiar. Y por eso se han limitado la movilidad y el contacto social durante estas largas semanas. Quien desee oponerse al estado de alarma tendrá que recurrir a cualquier otro pretexto, pero no desde luego al pretexto y a la excusa de la libertad.
Nova pròrroga on tots els presidents de les comunitats autònomes tindran la capacitat de decisió absoluta de l'última fase, la 3 de la desescalada. El president del govern espanyol ha anunciat a més l'aprovació d'una nova norma per evitar rebrots del coronavirus quan acabi l'estat d'alarma. Des de l'oposició, Pablo Casado ha tornat a acusar Sánchez de sobreviure amb pactes il·legítims, d'enganyar els espanyols i d'haver gestionat molt malament la crisi del Covid-19.
Usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero menos de 2 años ya es un pato cojo con el peor balance de gestión de nuestra democracia, incluso antes de aparecer el cisne negro del coronavirus. Lo que sí que ha logrado ser el ejemplo del mayor fracaso mundial en la lucha contra la pandemia, con las peores cifras de fallecidos por habitante que todavía se niega a clarificar.
Pel que fa als partits que formen el govern català, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han fet visible un cop més la seva divisió a la cambra baixa. El diputat Gabriel Rufián ha recordat que Convergència va fer president Aznar i ha defensat el canvi de vot de la seva formació i la seva abstenció pels acords assolits amb l'executiu.
Por Esquerra Republicana habla y decide Esquerra Republicana, desde Bruselas hasta Martorelles, pasando por el Congreso y por el Parlament de Catalunya. No somos los criados de nadie. Nuestro único amo es el pueblo trabajador de Catalunya. Y a este solo le sirven los hechos, no la magia.
De la seva banda, la diputada Laura Borràs ha criticat el discurs de Gabriel Rufián, ha fet una crida a la unitat de l'independentisme i ha tornat a defensar el vot contrari de Junts per Catalunya a l'estat d'alarma.
Nosotros no le vamos a dar nuestra abstención a cambio de devolvernos las competencias, o más bien dicho, a cambio de la promesa de devolvernos las competencias. Puede que le demos las gracias por devolvernos lo que nunca debía habernos arrebatado. Pero no le vamos a dar la coartada después de haber perpetrado un demoledor atropello del autogobierno de Cataluña.
Continua el ple al Congrés dels Diputats. Parla el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'escoltem en directe.
Ya bastante tengo con el señor Casado, que viene a decir hasta incluso que estamos viviendo una suerte de dictadura constitucional. Dictadura y constitución es un oxímoron, señor Casado. Pero en todo caso, sí me gustaría,
Porque como usted también se ha obcecado mucho con el 8 de marzo, es verdad que usted ha subido a esta tribuna para defender el orgullo gay y el... todavía no el feminismo. A ver si vamos paso a paso, aunque sea, centímetro a centímetro, i vamos avanzando y no retrocedemos, señora.
Paraules de Pedro Sánchez en directe en aquest debat que s'està fent al Congrés dels Diputats per la pròrroga de l'estat d'alarma. Gràcies, Jordi. Teniu feina per estona, perquè després d'aquest debat de pròrroga hi ha prevista encara una sessió de control que de ben segur protagonitzarà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Aquest matí ha nomenat el tinent coronel David Blanes González com a substitut de Diego Pérez de los Cobos a la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid.
L'oposició demana a Pedro Sánchez que cessi Grande Marlaska per haver mentit en seu parlamentària. Ahir el ministeri va fer un comunicat en què admetia que es va cessar el militar per no comunicar les investigacions en curs.
I avui també hi ha activitat al Parlament, on el ple ha començat en aquest cas en la sessió de control. També hi ha hagut declaració institucional de suport als treballadors de Nissan per l'anunci del tancament de la planta de Barcelona. Són 4.000. Repassem tot el que ha donat de sí el ple a la Cambra Catalana. N'estava el cas Lamont Carvajal. Mont, bon dia, com ha anat?
Bon dia, Anna. La crisi de Nissan ha estat molt present en aquesta sessió de control. A banda de la declaració institucional, diversos grups s'hi han interessat. El president Torra ha dit que totes les administracions implicades i els treballadors fan pinya per aconseguir que Nissan no tanqui.
Miri, diputat, el govern de Catalunya no té pla B, té pla A, que és mantenir els llocs de treball de Nissan, que és lluitar perquè Nissan es continuï a Barcelona. Aquest és el nostre pla. Jo ho valoro moltíssim en aquests moments, aquesta unitat d'acció, perquè estem fent exactament allò que el comitè d'empresa, que els sindicats principals d'aquest país ens estan demanant de fer. Recordem també que Nissan no és un problema ni català ni espanyol, és un problema europeu. Un problema europeu, i que per tant també cal demanar a les institucions europees la seva implicació.
Torra ha dit, però, que no reconeixen l'interlocutor europeu de la fàbrica, sinó que parlaran només amb el japonès. Per poder-ho gestionar tot plegat, Torra descarta convocar eleccions. D'altra banda, el govern ha fet un pla de suport a l'atenció primària que preveu una inversió inicial de 4,5 milions d'euros i la contractació de 436 professionals especialistes en medicina familiar i d'infermeria per als CAPs de zones de costa.
Gràcies, Mont. Tu ens parlaves de Nissan. Atenció, perquè avui, us ho dèiem als titulars, estem pendents d'una reunió important a SEAT. A Martorell, el Consell d'Administració s'ha trobat amb el president de Volkswagen per definir el paper de SEAT i de la planta catalana en els cotxes elèctrics alemanys. Això a banda d'una previsió de producció que fan i que serà d'un 30% menys. Connectem amb els companys de Ràdio Martorell, que n'estaven pendents d'aquesta reunió. Assumpta Mera, bon dia. Ha transcendit res?
El Consell de SEAT s'ha reunit aquest matí a la planta de Martorell en presència física del president de Volkswagen, Herbert Diess. La seva participació al Consell fa pensar que Diess ha vingut per esvair dubtes sobre el futur de la companyia després del tancament de la fàbrica durant 6 setmanes i en ple procés de recuperació del ritme de producció postpandèmia. En les darreres hores s'ha especulat que SEAT fabricarà 148.000 vehicles menys en moment en què la marca estava aconseguint resultats històrics. Els sindicats estan a l'espera de tenir notícies sobre la reunió del Consell de SEAT d'aquest matí.
Crònica de Ràdio Martorell, gràcies, Assumpta. N'estarem pendents. Mentrestant, també hem de parlar avui de justícia, perquè demà torna l'activitat als jutjats. Avui els presidents de les 4 audiències provincials catalanes han convocat una roda de premsa per parlar-ne. A Lleida la compareixença la seguien els companys d'UAU Lleida Ràdio. Connectem-hi en directe. Adriana Fort, bon dia. Què han dit? Què ens en destaques?
Hola, bon dia. Doncs els jutjats de Lleida han suspès gairebé 300 judicis des que es va decretar l'estat d'alarma, segons han explicat aquest dimecres. A partir de la setmana vinent, el 100% de la plantilla podrà tornar a treballar també als òrgans judicials. Fins ara els jutjats comptaven amb entre un 60 i un 70% dels treballadors. Amb la recuperació de tota la plantilla, els judicis que s'han suspès s'han de reorganitzar confinant les mesures de seguretat. La presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, Lucía Jiménez, ho explicava de la següent manera.
El resenyalament de tots els procediments suspesos l'estem fent de manera diferent a la que havíem fet inicialment. Perquè, clar, ara el que no podem permetre-nos per la salut de tots és citar més gent de la que puguem assegurar que es pot mantenir la distància social, que pot entrar en sala en condicions segures de salut.
Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recomanen evitar judicis a l'agost, però segons Jiménez serà inevitable celebrar-ne alguns, atès que les conseqüències de no fer-ho afirmar serien pitjors. S'està treballant per no fer coincidir molts judicis un mateix dia i també per garantir que es compleixin les mesures de seguretat. De cara als ciutadans és obligatori l'ús de masqueta i també es demana cita prèvia per accedir als jutjats. El proper assenyalament és el proper dimarts dia 16 de juny.
Doncs tot això a partir de demà. Gràcies, Adriana. Des de Lleida, des d'UAU Lleida Ràdio. Més coses, el Servei d'Inserció de Persones amb Discapacitat de Terrassa alerta que la majoria d'ells estan en aquests moments acollits a un ERTO i que quan aquests s'acabin amb el final de l'estat d'alarma, en principi, ja veurem, es podrien acabar quedant sense feina. És una crònica de la Ràdio Municipal de Terrassa. Carme Contreras, bon dia.
Bon dia. La crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 està afectant especialment les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest col·lectiu triplica en nombre d'aturats al de la població general. Ara, molts dels llocs que ocupaven s'han considerat prescindibles i potser no podran tornar-hi. Ho denuncia el Servei d'Inserció Laboral Binomis de l'Escola d'Educació Especial L'Eure. L'Eure atén els usuaris des de nens i fins als 21 anys. A partir dels 16 segueixen els programes de formació i inserció en hostaleria, restauració, mecànica, fusteria i administració. El Servei Binomis els ajuda a aconseguir una feina a l'empresa ordinària quan surten de l'escola mitjançant programes subvencionats pel Departament de Treball. Les professionals del servei busquen llocs de treball adequats al tipus de qualificació dels usuaris i fan una prospecció de possibles empreses. Aquesta tasca s'enmarca en la llei que obliga les empreses de més de 50 treballadors a comptar amb un 2% de personal amb discapacitat.
Gràcies, Carme, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Mentrestant, us ho dèiem en titulars, a Salt els Mossos investiguen els aldarulls que hi va haver diumenge després d'una manifestació antiracista com les que proliferen als Estats Units i, de fet, arreu del món després de la mort d'un ciutadà negre, George Floyd, a mans d'un policia. Des de l'espai antiracista de Salt i Girona asseguren que és una protesta que va més enllà d'agressions puntuals. Tot plegat ens ho expliquen des de Girona FM. Andrea López, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. Mig miler de persones es van concentrar diumenge a Girona i Salt com a rebuig a la mort del nord-americà George Floyd. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar les persones responsables dels incidents ocasionats diumenge després de la concentració. Els responsables van causar danys en vehicles, un d'ells un furgó dels Mossos d'Esquadra, mobiliari urbà i edificis com el dels jutjats o entitats bancàries, van tirar i cremar contenidors i fins i tot es va assaltar el supermercat Aldi, on van robar diversos productes per llançar-los contra la policia. Per la seva banda, l'entitat Afrovives, l'organitzadora de la concentració, es desvincula dels aldarulls assegurant que aquests van ser posteriors al moment en el qual la concentració es va donar per acabada.
Passa un minut de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Com la nova pròrroga de l'estat d'alarma que avui està demanant el president espanyol al Congrés dels Diputats.
Sí, és la sisena i última. Per tirar-la endavant, l'executiu central torna a comptar amb el suport de Ciutadans i el Partit Nacionalista Basc, aquesta vegada recupera l'abstenció d'Esquerra.
I avui també són notícia les previsions del govern per reforçar el personal sanitari i el docent.
La consellera Alba Vergés anuncia una proposta d'augment de sou per al personal sanitari. Mentrestant, en declaracions a Catalunya Ràdio, el president Torra apunta que es contractaran milers de nous mestres.
I estem pendents d'aquesta reunió important que hi ha hagut a la planta de Seat de Martorell per definir el paper que ha de tenir en la producció de cotxes elèctrics de Volkswagen.
Tot això mentre preveuen una retallada en la producció d'un 30% en funció de l'evolució de les vendes. Seat dona feina a 14.000 treballadors.
Continuem, és dimecres i estem pendents dels canvis de fases a les diferents regions sanitàries. El govern ha demanat que Barcelona passi a la fase 2 i està encara mirant què fa amb Lleida després dels brots detectats la setmana passada. També sol·licita que l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona se situïn a la 3, on atenció perquè el govern espanyol fa marxa enrere en qüestió de mobilitat.
Sí, l'executiu assegura ara que la mobilitat entre comunitats autònomes no es recuperarà fins que s'acabi l'estat d'alarma i no a partir de la fase 3. Així, si Sanitat autoritza la petició de la Generalitat, dilluns ja hi podria haver moviments entre Tarragona i l'Ebre, però no cap a l'Aragó o al País Valencià.
I amb els canvis de fase també estan molt pendents els municipis costaners per l'obertura de platja. Al Maresme estan confeccionant un pla únic d'ús d'aquestes zones de platja i a Palamós l'Ajuntament creu que podrà assumir sense problemes la demanda de banyistes d'aquest estiu. Calcula que les seves platges hi caben fins a 15.000 persones. Ràdio Palamós, Carles Ribas, endavant, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Palamós ha mesurat la capacitat de les 5 platges del municipi tenint en compte tots els requeriments de seguretat i d'higiene per evitar contagis per coronavirus. Sumen una superfície total de 86.000 metres quadrats amb una cabuda d'unes 15.000 persones. L'Ajuntament de Palamós estima que són xifres que no s'han superat mai, ni tan sols en els pics d'ocupació més alts i que, per tant, hi ha marge suficient per a l'activitat d'aquest estiu. Així ho diu l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
En el nostre nucli tenim unes platges amb una superfície de sorra molt gran. L'exemple més clar és la platja de Palamós, que ni en els mesos d'estiu de les temporades més bones doncs no s'arribava a ocupar ni la meitat de la superfície.
Palamós posarà en els pròxims dies cartells de senyalització i informació i els mesos de juliol i agost té previst contractar una desena d'informadors.
Crònica de Ràdio Palamós, gràcies, Carles. I atenció també a Camarasa, aquí en platja interior. L'Ajuntament alerta d'una allau de visitants i de vehicles. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila, ens ho amplia, si us plau.
L'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha alertat de l'allau de visitants i vehicles aquest cap de setmana i demana responsabilitat i solidaritat. A través de les xarxes socials ha penjat fotografies en què s'aprecia autocaravanes i cotxes sobre les voreres de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa. L'escoltem.
Sé que no podem anar a dir-los què feu aquí, perquè diran que estan fent un cafè, però s'han passat tot el dematí passejant el gos, o després s'han fet un refresc al bar, però se munten la taula amb les cadires a la vora del riu i estan fent un pícnic familiar.
Lizaso ha lamentat que aquest cap de setmana per la zona de Sant Llorenç, de Montgai i Camarasa s'han vist vehicles per tot arreu, tant s'ha assegurat que els veïns han posat cordons per protegir alguna zona perquè pogués asseure la gent gran del municipi.
Gràcies, Ferran, des de Ràdio Rosselló. També a Badalona els veïns es queixen. Els veïns de la Mora denuncien incivisme a primera línia de mar, on la gent, atenció, s'està dutxant a les fonts. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. Tot i que a la platja no s'hi pot accedir perquè hi ha una tanca al llarg del perímetre, cada dia se la troben oberta. Les persones entren dins i juguen, es banyen o pesquen. Com la platja no està equipada amb servei de dutxes, els veïns veuen com persones utilitzen la font per rentar-se o netejar diversos materials. Ho explica el vocal de l'Associació de Veïns de la Mora, José Antonio Hernández.
Costa realment d'entendre que la gent se li tingui que dir que això no es pot fer, no? Vull dir, l'incivisme és realment bestial. Però, bueno, al final, els que ho patim cada dia, perquè a lo millor veu un dia un i ho fa. Clar, els que vivim aquí som els que vivim aquí des de fa 15 anys i això és el que estem veient. I sobretot des de que s'ha pogut sortir una altra vegada al carrer.
Des de l'associació apunten que el barri de la Mora és un dels barris que paga l'IBI més alt, però que no disposa de suficients serveis.
Arribats a aquest punt, repassem la crònica cultural. A Barcelona, després que ahir ho fessin diverses instal·lacions municipals, aquest dimecres ha obert portes al MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Sí, es podrà visitar la col·lecció permanent i també la mostra dedicada a l'escultor grec Takis. El museu segueix sent gratuït els dissabtes a la tarda i, a banda, ofereix un 50% de descompte en l'entrada general.
I a Vilafranca del Penedès, els organitzadors del Bijaz també miren endavant. Avui han presentat l'edició d'aquest any. Connectem en directe amb Ràdio Vilafranca. Sergi Anson, bon dia, com anirà?
Doncs molt bon dia. Finalment es farà el Bijaz Vilafranca, tot i que 3 setmanes més tard del que és habitual. En lloc de a primers de juliol, les dates anunciades són les del 24 al 26 de juliol. Els organitzadors consideren que si es manté l'evolució positiva en relació a la pandèmia d'aquestes darreres setmanes, seran unes dates en què es podran fer activitats amb més tranquil·litat a nivell de seguretat sanitària per tots els participants. L'alcalde de Vilafranca, per exemple, ha volgut destacar que s'estarà pendents de l'evolució de les recomanacions que es vagin donant en aquestes properes setmanes, però esperen que de cara a finals de juliol les circumstàncies permetin fer un bon Bijaz. El cartell, evidentment, no serà de músics internacionals, com ha estat en les 13 edicions anteriors, i en aquesta 14a se centrarà en músics tant catalans com a nivell estatal. El cap de cartell, que ja s'ha donat a conèixer, serà el trio que encapçala Carles Benavent.
Doncs ja ho sabeu, hi haurà Bijaz enguany. Gràcies, Sergi, en directe des de Ràdio Vilafranca. Moment ara de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Per fer-ho, connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. El govern de l'Estat ha obert una porta perquè els aficionats del futbol puguin viure el tram final de temporada des de les grades dels estadis. Les autoritats sanitàries no descarten que, quan tot l'Estat estigui a la fase 3 i amb aforament reduïts, es permeti entrar als camps de futbol. Tot fa pensar, però, que aquesta mesura s'aplicarà al mes d'agost i servirà per veure eliminatòries de competició europea i no pas de la Lliga. I avui hem sabut que el primer partit de futbol es jugarà a Vallecas. La mitja part restant del partit entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, suspès pels crits acusant de feixista el jugador Zozulia, es jugarà el dimecres que ve. i els jugadors del Barça han descartat per ara una nova rebaixa de sou, com els demana el president. Seria la segona. La intenció de Josep Maria Bartomeu és un estalvi de 10 milions d'euros. I el Barça femení ha renovat el tècnic Lluís Cortés per una temporada més fins al 30 de juny del 2021. Mentre que l'Hospitalet, immers en la fase d'ascens a segona B, renova per dues temporades més el tècnic Jonathan Risueño. I Miquel Bosch deixarà la presidència del Futbol Club L'Escala i li passarà el relleu, si els socis donen el vistiplau, al seu germà, Marc Bosch. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
Perquè Marc Bosch esdevingui el nou president del club, l'actual responsable, Miquel Bosch, hauria de dimitir. A causa de l'estat d'alarma, el relleu s'allargarà més del que és habitual. Per fer el traspàs, s'haurien de convocar dues assemblees de socis. La primera seria per fer efectiva la dimissió de l'actual president i la segona per proclamar el nou màxim responsable.
Jo haig de dimitir com a president. S'ha de convocar un període electoral i convocar una nova assemblea per elegir el president. És a dir, s'haurien de fer dues assemblees, una per convocar doncs, a període electoral, que no es pot fer mentre duri l'estat d'alarma. Per tant, ens anirem gairebé el 20 de juny per convocar-la.
Els dos projectes que tindria en cartera el nou president són la creació del segon equip, que ja està assegurada, i l'impuls d'un equip femení.
Parlem de bàsquet. L'NBA començarà el 31 de juliol i s'acabarà el 12 d'octubre. Els equips votaran demà, entre altres coses, si el campionat es resol a una seu única, que seria Orlando, i quants equips hi prendran part. I en waterpolo, el Club Natació Molins de Rei ha renunciat a l'ascens a la Divisió d'Honor per la impossibilitat de formar un equip de garanties a la màxima categoria estatal. Un cop que la Federació Espanyola oficialitzi la renúncia del Molins, hauria de proposar la plaça d'ascens al Club Natació Sant Feliu. L'equip del Baix Llobregat va acabar com a segon classificat de la Lliga, que es va haver de suspendre, recordem, a causa de la pandèmia. Seguim parlant de waterpolo perquè el jove Bernat Sanahuja, capità i un dels jugadors referència del Club Natació Terrassa, ha decidit abandonar el club agarenc. L'internacional de 19 anys, amb contracte en vigor fins al 2021, ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió. Pagarà la clàusula de rescisió. Tot fa pensar que Sanahuja marxarà al rival, al Club Natació Sabadell. I en hoquei sobre patins, el Lloret ha fitxat el jugador alemany Max Thiel, provinent del Cronenberg. El jugador ja coneix l'hoquei català, ja que quan era juvenil va militar al Club Patí Vic, amb el que va guanyar el títol català, el Campionat de Catalunya, i també el Subcampionat d'Espanya. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí, tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança, i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Li va costar de veure's l'habitud de no trobar-se en cap muntanya màgica. Li va costar oblidar l'oblit que cansa i l'estúpida escala que no s'alça i l'excusa nansada que madura per massa borda i massa mal calçada. Li va costar expulsar-se la coixesa, la hipoteca, la gola sense sexe, l'herència de dones sense dits que ofeguen el sol amb falsa esperança, el gos arnat que imanta males plagues, nenes que es mullen a les cantonades. És malalt el malalt i encara hores sordes i ensurts que el manen massa. Però tot temps és mansa de constància i llavors s'ensuma la gran venjança. Que la meva pau no sigui amb ningú. Jo sóc un déu, sóc l'erecció perfecta. Marc Masdeu, en la plaquet número Eix de papers de Versàlia de la primavera de 2003.
La xarxa de comunicació local.